La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dilluns 19 de juny, dia entre setmana, són les 3 i arranca La Caravana, el programa de la Ràdio en Català que
us bombin a tots.
Anem forts avui, eh? I comencem programa, com sempre, amb Núria Ros a la sotsdirecció, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, també amb Mercè Mondelo, Maria José Mendoza i Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials, i ell, qui cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas.
Amor, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravana?
Doncs avui us explicaré per què Asier Larrauri, el que hauria d'haver estat el nou alcalde de Bermeo, no ha durat ni 24 hores al seu càrrec. Perquè us en feu una idea, un petit i lleu accident de trànsit va ser el detonant d'una història que no deixarà indiferent a ningú. Si voleu saber el desenllaç de tot plegat, quedeu-vos que en uns minuts parlem d'això i molt més a la cara B de La Caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia parlarem sobre el final de les trucades comercials. Els molesta la gent del carrer aquesta tècnica de vendes? Com afectarà el sector que ja no es pugui trucar sense el permís dels ciutadans? En parlarem de tot plegat amb el doctor Emili Bizuete, professor del Departament d'Empresa de la Universitat de Barcelona.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
És dilluns i, per tant, toca saber per on passarà l'actualitat d'aquesta setmana i de què n'haurem d'estar pendents.
El nostre politòleg de capçalera, Xavier Torrents, ens ajudarà avui a analitzar alguns dels temes de la setmana que passen inevitablement pels consistoris del país. El retorn dels socialistes a l'Ajuntament de Barcelona, l'alcaldia amb acord independentista a Girona, la majoria absoluta del Biol a Badalona, la primera alcaldia de l'extrema dreta catalanista a Ripoll o l'arribada de l'extrema dreta al govern valencià. I com hi afecta tot plegat de cara al 23 de juliol, doncs el professor Torrents ens donarà les claus per entendre-ho tot plegat.
I hora també de preguntar-nos qui pujarà avui a la caravana i s'haurà el nostre sofallit per una agradable conversa.
Les Montse són un dels grups de moda dins el panorama musical català i ara ens sorprenen amb un nou àlbum diferent a l'estil que els ha definit fins ara, això sí, amb tota la seva essència. Ferran Rossell, veu i guitarra acústica, i Xavier Pujades, guitarra elèctrica i veus, ens presenten avui a La Caravana el quart disc de Les Montse de tots colors. Camp reflex en mi, em
bloqueix el pas, amb un cop el podrí. I a més, aquest dilluns també ens visita Nina Francesc Marginet.
Seguim avançant cap a les fases finals de la festa preferida de Catalunya, on Francesc Marginet enfrontarà quatre festivitats nostrades. El Carnaval de Solsona, Sant Jordi, les Festes de Gràcia i les Festes d'Altura. A més, descobrirem quina és la festa guanyadora de la setmana passada i obrirem l'espai de la Loto Agenda per saber de quines activitats podrem gaudir pel territori Tarragona inclosa.
I avui guanyarà les Festes de Gràcia, no podia ser, ja ho veuràs.
Oh, i tant.
I acabarem programa un dilluns més parlant de filosofia i òpera, Andreu, que em mires estrany perquè
sí.
Vols que guanyi Solsona.
Òbviament, o sigui, si contraposes les Festes de Gràcia amb el Carnaval de Solsona, saps qui guanyarà.
Ja veurem tot plegat, perquè avui tindrem una visita de Francesc Marginet una mica especial.
Sí.
Ja ho veureu, això.
I també acabarem programa, com anaves dient, amb el nostre filòsof de capçalera, Leo Espluga, que ens parlarà avui de l'utopia i també ens visitarà, com cada dilluns, la directora d'escena i divulgadora musical Maria Boroncova, que ens explicarà un dels temes més peculiars de la música lírica, els castrati.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. Quatre minuts que passen de les 3 de la tarda. Qui has estalquejat avui, Andreu?
Doncs avui he estalquejat el grup de música Les Montses. I a veure, primer de tot, ja em fa gràcia i tot el nom, perquè és nom de tieta, com jo.
Sí, una mica, eh?
Sí. Per tant, comencem amb un bon peu. També us dic que són de Sant Vicenç dels Horts, aquells pobles que quan surten a mitjans nacionals els pobres reporters, si no són catalans, es fan un liu. Per tant, també el poso com a punt positiu. Primer, fallo que veig, però, en el seu perfil d'Instagram i perquè no sóc gens partidari ni fan de les frases de els Mr. Wonderful, no? Què diu? Deixa't portar per la màgia i deixem-nos anar. per mi és massa posar-la en la seva biografia d'Instagram. Però bé, he de dir al seu favor que les fotografies de promoció d'aquest nou disc, de tots els colors, m'agraden bastant. Són molt estètiques en un estudi amb el fons blanc i ells vestits de tal manera que es barregen colors que mai ho faries per por a quedar malament i anar pel carrer. A més, també una skyline, que en català correcte li diríem silueta urbana, de Barcelona amb tots els colors possibles, que també m'agrada molt. I ja per anar acabant, abans de treure aquest nou disc, semblava un grup així alternatiu, una mica punkarra, que en diríem, no? Però ara semblen la típica boy band americana com els de One Direction. I dic això perquè el rotllo que em portaven abans potser m'agradava més fins i tot que el d'ara, però per gustos colors i mai millor dit, així doncs queden més que aprovats.
Qui no sé si estarà gaire contenta és Montse Pibernat, que li has dit que té nom de tieta. No, per si vols excusar-te o alguna cosa. O...
No, és que és veritat.
Ah, val.
O sigui, el nom Montse és nom de tieta.
Montse Pibernat, lingüista.
Però no passa res, no passa res.
No,
tieta com
res,
jo, no?
Ara. Va, explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs avui torno amb les coses que es van inventar i que encara estic buscant el perquè i la seva utilitat. I avui us vinc a parlar de les butxaques dels costats de les motxilles. Aquelles que es van inventar, suposo, per posar-hi les ampolles d'aigua o el que sigui, però en forma cilindrada. Dic suposo perquè, a no ser que portis una ampolla molt petita, depèn de com et cau. Més aviat jo diria que la van inventar per posar-hi alguna mena de petaca, bàsicament per la forma que té més quadrada aquesta butxaca. Per tant, em fan una mica de mania aquestes butxaques, per si no havia quedat clar.
Odies la gent que...
Tornem amb la versió metro, i és que, a veure, la gent que de bon matí està indignada i comença a cridar-li al mòbil, no ho entenc.
La tarda també passa, eh?
Perquè et posa una mica de mal humor a tu.
Sí, és veritat.
Saps? I començar el dia, i més un dilluns, així, no va bé la cosa.
I avui t'ho diu jo, Andreu, sí, pel que et fa feliç a tu.
Exacte, perquè em fa feliç haver anat a veure el grup Zoo, el grup valencià, el Cabró Rock.
Mira,
és un grup que volia anar a veure fa molt, però que per X i per I, mira, motius de la vida, doncs no hi havia pogut anar encara.
Fan festa, són bons.
Sí.
Mira,
un bon directe, una bona música, bon final de festa.
Tens nom de festival, Andreu. Propòsit vell?
Per què?
No m'ho facis explicar. Propòsit vell?
Doncs mira, era informar-me una mica de la meva nova planta, la palmera cocotera, i segons una pàgina web, òbviament, el rec s'ha d'intensificar a l'estiu, però a l'hivern poden estar 8 dies sense regar-se. El tema de la llum és el que em fa patir una miqueta més, perquè, clar, tenim el pis a les fosques perquè no sigui un forn, veurem què hi podrem fer, no? Perquè necessiten molta llum. Diuen que si supera els 2 anys, la planta seguirà creixent molt. Ja us dic des d'aquí que si arriba als 5 mesos serà un gran rècord, un gran èxit.
Li auguro un gran futur a la planta.
Això espero.
El cocotero. Propòsit nou, va.
Doncs mira, no fer un compte enrere dels programes que ens queden abans de les vacances d'estiu, perquè crec que encara és pitjor, perquè veus molt a tocar les vacances, però aquí seguim, sabeu? Llavors és enganyar el cervell que no és tonto.
5 setmanes.
Gràcies, Joan.
De res.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Vuit minuts que passen de les 3 de la tarda. Núria Ros, què ens expliques avui a la cara B?
Doncs avui el primer gran protagonista d'aquesta nova edició de la cara B és, atenció al detall, l'ara ja exalcalde de Bermeo, Asier Larrauri.
Què li ha passat a aquest home,
ja? Una pregunta. Larrauri és complicat de pronunciar.
Larrauri.
No et pots dir Larrauri i ja està?
Asier Larrauri.
Bé, en fi. De seguida us explico un detall el perquè avui us vull parlar d'aquest home.
Ell segurament tampoc hagués dit bé el seu cognom.
No, exacte. Però no t'adalantis. Però ara us en parlo, però de bones a primeres heu de saber que el que estem escoltant de fons, que és aquesta mítica cançó...
Sí.
Es deu dir alcohol, no? Realment, la
suposo.
Cançó. Bé, sí. Defineix bastant bé les últimes 48 hores de la vida de l'Asier, val? Si tenim en compte que la matinada d'aquest diumenge va tenir un lleu accident de cotxe per conduir sota els efectes de l'alcohol.
Home.
És que, amic, veiem una cosa.
No,
aquestes coses no es fan.
No, clar que no. Si voleu, anem per pams, anem a desglossar la història
si
com cal, així ho enteneu, d'acord? Primer de tot, el que heu de saber és que aquest passat dissabte al migdia, el protagonista de la notícia, l'Asier, ja no direm el cognom, l'Asier, va ser elegit com a alcalde de Bermeo, a Biscaia, amb el suport de 5 regidors del seu partit, Bildu, i de 4 de la plataforma ciutadana independent, Guzan.
D'acord? Fins aquí, coses... Mira, què ha passat aquest cap de setmana? Doncs que s'han decidit les alcaldes.
Clar, sí. Ja està.
Per tant, amb aquests pactes i acords entre les dues formacions, Bildu va entrar en força al govern de Bermeo, substituint així l'anterior legislatura, on hi governava el PNB. Mira, ara ja sabem més sobre la política d'allà.
Veus que bé?
Fins aquí, tot correcte. Als ajuntaments hi ha canvis, eh? Si no, mireu Barcelona, si hi ha hagut canvis. D'acord? Però clar, com sol passar en aquests casos, i quan sembla que tot va bé, gir dramàtic dels aconteixements.
Ai.
És que les coses no poden anar bé mai, o què? Estic indignada.
Què ha passat, Núria?
No, i és que quan no havien passat ni 24 hores, és a dir, ni un dia des que la Sier va ser nomenat alcalde de Bermeo, doncs ja va presentar la seva dimissió en una carta enviada directament a la direcció del seu partit, que va ser acceptada.
Fixa't.
D'acord? És a dir, ni 24 hores com a alcalde. Jo sé que deu ser dur, però ni 24?
Clar.
Això deu ser un rècord, segur.
Clar. Tot plegat us he de dir, perquè durant la matinada d'aquest passat diumenge, a la línia del que dèiem abans, l'ara ja exalcalde va patir un lleu accident de trànsit per conduir sota els efectes de l'alcohol.
Estaria celebrant-ho.
Sí, és el més lògic, realment.
Doncs mira.
Però clar, un accident que cal dir, per sort no va implicar altres vehicles i on ell en va sortir totalment il·lès.
Clar,
perquè
clar, clar.
A la que hi hagués hagut... no sé, més cotxes implicats o ell s'hagués fet mal, això, déu-n'hi-do. Però clar, com és evident, tot i que no hàgim de lamentar cap ferit, la Sier, després de patir l'accident, es va veure l'obligació moral de presentar la seva carta de dimissió, cosa que em sembla molt bé.
Sí.
Mira, l'has pifiat, però almenys ho reconeixes,
sí,
perquè
sí,
n'hi ha molts d'altres
sí.
que s'haguessin callat.
Home,
eh?
I tant.
I res, en aquesta carta ell reconeixia que la prova d'alcoholèmia que havia fet davant la policia havia donat una taxa superior a la permesa per la llei. Una taxa, atenció, que alguns mitjans situen en 0,68 mil·ligrams. És a dir, el triple permès.
Déu-n'hi-do.
No és allò que fes una copeta per celebrar-ho, sinó clar, no. més d'una.
És que són bascos.
Una botella.
Sí, els bascos, sí.
Ja, ho tenen,
i clar, en aquesta mateixa carta la Sier també assegurava que sempre havia cregut que els càrrecs públics havien de tenir un comportament exemplar i que, per tant, quan no era així, s'havia de fer un pas al costat. Cosa que, repeteixo, em sembla molt bé i de molta responsabilitat, realment.
Sí, sí, és així.
I res, és per tot plegat que ara el ja exalcalde de Bermeo va demanar disculpes a tots els habitants que van confiar en ell, perquè recordem que, clar, és que les eleccions van ser fa res.
Sí.
I res, perquè assegura que no va tenir el comportament que exigeix la responsabilitat que se li va atorgar.
Mm-hmm.
És per això que va decidir dimitir per no embrutar la imatge del poble ni la del nom del partit. Repeteixo, molt bé, Sier. És a dir, lo de veure no, lo
no,
de dimitir sí.
Sí.
I res, ja per acabar, només heu de saber un parell de coses més. La primera, que la direcció del seu partit designarà el substitut en els pròxims dies, per tant, ja us informaré.
Mm.
I la segona, que estem davant del mandat més curt de la història de les alcaldies de Biscaia.
Fixa't.
Per tant, bravo, senyor. Mira, no has aconseguit gaires coses com a alcalde, però almenys un rècord sí.
Exacte.
No sé, és que què en penseu? És realment forta la història.
És molt fort.
És a dir, et corres tota una campanya per sortir... escollit,
no,
va, i el primer dia...
Et dura hores.
Hores. És que no ho ha pogut ni assaborir, pobret.
Fixa't, com va dir aquell del País Basc, també, han de l'hòstia.
Sí.
Més correcte. Cosetes, va.
Va, sí, ara canviem radicalment de tema, perquè és moment de parlar de cash, de diners. Money, money, money. Què, us agrada aquesta cançó, no?
Molt.
Molt.
Soc molt fan.
Molt, l'hem posat bastant en aquest programa,
home,
us he de dir.
Sí, si parlem de calarons, toca posar-la.
Sí. Bé, realment, més que parlar-vos de diners com a tal, avui us vull parlar d'aquella famosa eina de pagaments que a hores d'ara fan servir milions de persones arreu de Catalunya i també a la resta de l'Estat, com és el Bizum.
Home.
Mira.
Bizum. Com li dieu vosaltres, Bizum o Bizum?
Jo li dic Bizum.
Jo Bizum.
Jo Bizum.
Bizum, li dieu,
eh? Bizum. Realment és, per si algú no hi en va més perdut, és aquell mètode fàcil i senzill que consisteix en transferir diners de manera electrònica a través dels nostres telèfons mòbils, com dèiem, sense la necessitat d'esperar un o dos dies a que ens arribi. Cosa que està molt bé, perquè
sí,
a vegades
sí.
esperes, per exemple, per cobrar,
imagina't.
I en un li ha arribat i a l'altre no, perquè sou de bancs diferents.
Sí,
amb el Bizum tot això es soluciona.
Ara, que passin els... Ja t'ho direm. Les nòmines també per Bizum.
Sí, estaria bé. Vosaltres l'utilitzeu o no?
Sí, molt.
Sí,
de fet, fa unes horetes, li he fet un Bizum. Bizum.
M'han fet un Bizum, sí.
Heu fet Bizums de quantitats grans o no?
No.
No?
Home,
crec que hi ha un límit permès, eh?
Sí, hi ha un límit, però d'algun regal així gros que feu entre molts, jo sí que ho he fet, això.
Bé, el que està clar és que cada vegada en són més les persones que utilitzen aquest mètode, però clar, com en tota la vida, doncs fer un Bizum de manera constant i ràpida pot comportar algun altre problema. Com ara...
enviar una gran quantitat de diners a la persona que no toca.
Ai,
sí. Ui, us ha passat a vosaltres això o no?
No.
No, aquí no toca,
sí.
No.
I té molt dia que
a veure, explica'ns-ho,
Andreu, això. A mi sí, però només amb 5 euros, vull dir, era poquet.
I has aconseguit que t'ho retornin o no?
Sí, perquè era de Solsona, aquesta persona.
Ah,
o sigui, però la coneixies?
Sí, sí, sí. Uh-huh.
Perquè
sí,
em sembla que per Bizum no pots demanar el retorn o la cancel·lació d'aquests diners, diria.
No, la cancel·lació...
Ara us ho explicaré.
Ah, sí, eh?
Mira,
vale, perfecte.
A mi no m'ho pregunteu, però jo us ho explico. A mi em va passar. Vale, i amb una quantitat gran.
Sí?
És veritat. Jo m'estava traient el carnet de conduir i la meva professora de l'autoescola em va enviar un WhatsApp i em diu, mira, m'has de fer un Bizum en aquest número, que era un número diferent del que em parlava, evidentment. No sé, estava tan agobiada amb la feina en aquell moment que vaig anotar-ho diferent i em vaig equivocar d'un número.
Ai.
Total, que li vaig fer un Bizum de 100-150 euros a una persona que jo no coneixia de res.
No, ostres.
Sí, però vaig tenir la bona sort que encara hi ha persones bones al món i em va dir, sí, no te preocupes, yo te lo devuelvo. Home, no me faltaria.
Exacte, no me faltaria.
Però clar, com que no voldria pas que us passés el que em va passar a mi, perquè es passa una mala estona, fins que no et retornen els diners.
Clar.
Doncs avui us explicaré què és el que heu de fer, si és que hi ha solució. Ui,
perdona,
Joan ha matat un mosquit.
Hi ha una mosca per aquí i està allà.
Sí?
Sí.
Clar, l'has allunyat, eh? No l'has aplastat. Val. Doncs us explicaré el que heu de fer si és que hi ha solució quan envieu un Bizum a la persona que no toca. Us sembla? Perquè això es pot passar.
Sí, jo necessito saber-ho, això. Sí.
Doncs, en primer lloc, cal estar molt i molt atent i detectar l'error a l'hora de premer l'opció de contacte a la nostra llista de persones a Bizum. Pot semblar una bajanada, però un moviment massa brusc, no prestar atenció, simplement trobar-te en que l'aplicació ha tingut algun problema, doncs et pot portar a perdre diners directament. Sí. En aquest cas, tot i que la APP et demani més d'una vegada si vols confirmar l'enviament, és a dir, has de passar com per un procés, doncs equivocar-te no és una situació estranya. Per tant, aquest primer pas seria com un pas previ, no? Que es basa en fixar-te molt i molt bé, prestar molta atenció a l'hora de premer el botó per assegurar-te que qui estàs enviant els diners és la persona correcta.
Ho feu, això? Li presteu molta atenció a l'hora
de... No, jo ja t'he demostrat que no em vaig
equivocar. Una mica.
Jo ho faig, perquè em fa molt respecte, això d'enviar diners.
Sí, jo crec que tenim la mania, no?, de confirmar sempre molt ràpid. A mi em passa per...
Sí. No, és una mica allò que... És un pas previ, però és allò que diem, és mejor prevenir que curar.
Sí,
d'acord? Llavors, a tenir-ho en compte. Però, clar, què passa si t'has equivocat i has enviat els diners a la persona que no toca? Doncs el primer que hauries de fer, i us pot semblar una bajanada, però s'ha de dir, és confiar en el bon sentit de la moral del receptor dels diners.
Ara.
Perquè si no creiem en les bones persones, en què creiem?
Clar.
Ja n'hi ha prou. I us dic això perquè si la persona en qüestió us la juga i no us vol tornar els diners, atenció, perquè pot acabar als tribunals. Això no ho sabíeu.
Compte.
No, oi que no? Doncs en aquest cas, atenció, perquè el tema és seriós i és que el Banc d'Espanya adverteix que no rebre resposta per part del destinatari erroni dels diners o que aquest es negui a tornar-te'ls és motiu de denúncia per part dels jutjats.
Ostres,
d'acord?
Compte aquí, eh?
Compte aquí. En aquest cas, atenció, perquè segons la llei es pot interposar una denúncia per, atenció, delicte d'apropiació indeguda. Realment té sentit, no? Un delicte que està regulat pel Codi Penal a l'article 245. Mira, que professional tot. Vull dir que no m'ho invento, és veritat, I atenció, perquè aquesta denúncia es pot posar encara que la quantitat del Bizum sigui de 10 euros,
És a dir,
no hi ha una quantitat límit.
Si tu avises a la persona, el destinatari on l'has enviat aquests 10 euros o més, que aquella quantitat no anava per aquesta persona, allò ja et serveix com a prova,
Correcte.
Val.
Imagina que jo i l'Andreu, el productor d'aquest programa, no ens coneixem de res. I jo t'he de fer un Bizum a tu, teniu el número de telèfon molt semblant i m'equivoco i li faig en ell. I jo li dic, ostres, perdona, què tal, com estàs? No ens coneixem de res, t'he fet un Bizum que no et pertoca, per tant, t'agrairia que me'l tornessis, perdona, disculpa les molèsties. I l'Andreu, en aquest cas, si s'hi nega, pot rebre una denúncia, I te'n vas als jutjats,
Sí, sí. Compte, Andreu.
Compte ja, Compte ja. Per tant, sé que potser us esperàveu moltes solucions a aquest problema, però la veritat és que no n'hi ha masses, Tot plegat aniria una mica de fixar-se bé a qui li fas el Bizum, després fiar-te de la bona fe de les persones i, si no, en casos molt, molt extrems, interposar una denúncia a aquesta persona. Realment és aquest el procés.
Està molt bé que ho expliquis, això.
Sí, no? Jo no ho sabia que es podia denunciar,
Jo ja
us dic, vaig tenir la sort que aquesta dona era bona persona, perquè 150 euros no tothom te'ls torna,
Clar. Anem a la musiqueta?
Sí, i avui la notícia musical ens la porta Antonio Orozco.
Que és rockero, no?
Sí. El que estem escoltant de fons és només un tastet de La Revolución. I el títol ens indica una mica per on aniran els trets, El que ben aviat es convertirà en el nou single del cantant i compositor català i que, per tant, obrirà pas a la seva nova etapa musical posant fi a 3 anys de silenci discogràfic. Feia 3 anys, que no publicava res, Antonio Orozco. Déu-n'hi-do.
Sí.
En aquest cas, Antonio Orozco ha optat per utilitzar les seves xarxes socials per avançar a tots els seus fans una part d'aquest nou single, que, com heu pogut escoltar, és molt i molt breu, eh? Però que ja ens dona aquestes pistes de com anirà, i que formarà part del seu nou àlbum d'estudi, i que també assegura ens farà descobrir la seva autèntica revolució, la de complir somnis, la dels obstacles i la de voler tocar la perfecció.
Fixa't.
Fixa't. Quin manifest ha fet Antonio
Orozco? Antonio Orozco, em sembla que els últims anys no ho ha passat gens bé, eh?
No, ha tingut problemes,
problemes greus, sí.
Per tant, què fem? A l'espera de saber més sobre aquest nou tema, que recordem, es dirà La Revolución, i també sobre el nou àlbum, doncs jo de moment em despedeixo amb ell. Teniu alguna cançó preferida d'Antonio Orozco?
No.
No sou gaire fans. No. Va, doncs us en faig descobrir una, de fa anys, ja, que es diu Estoy hecho de pedacitos de ti.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Que sale de tus ojos esa luz que alumbra la distancia entre tú y yo, que llena de esperanzas mi renglón. Esa luz que recompone lo que compone. Esa luz fue tu abrazo añil, el que pinta con caricias el candil. Alumbra cada nota de mi voz, mimando con susurros el temor de este amor que se desboca si lo provocas. Este amor fue un abrazo de tu amor con guantes, con sonrisas que me regalabas. El saber que sin ti no soy nada. Estoy hecho de pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, de cada despertar, de reír, de caminar. En los susurros de abril, del sentir, del despertar. Aunque la noche fue gris, del saber que estoy hecho de pedacitos. Fue la verde luz, la dueña de mis noches, esa luz que entrega cada pétalo de amor, respira las sonrisas con sabor. Esa luz que recompone mis emociones, esa luz. Noche fue gris del saber que estoy hecho de pedacitos de ti.
La Caravana, un programa sobre rodes.
Vint 24 minuts gairebé que passen de les 3 de la tarda, hora de preguntar-li a la nostra reportera intrèpida, reportera d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la ràdio en general en català, que ha tornat a sortir pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què. Nina Agustí, bona tarda de nou.
Bona tarda de nou, Joan. Avui crec que ho has allargat i
tot. M'ha costat, eh? No, estava pensant...
Tinc la sensació que l'has fet més llarg.
Pot ser.
Pot ser, pot ser. Sí. Avui la pregunta del dia ha estat aquesta. Et molesten les trucades telefòniques d'espam, és a dir, aquelles trucades amb una fi comercial? T'incomoden? A tu, Joan, què t'incomoden?
Molt.
Sí?
Molt.
Per quin motiu? Què és el pitjor d'aquestes trucades per tu?
El pitjor és que em molesten. Punt. No té més.
Per mi el pitjor seria les hores que truquen a vegades.
Primer, les hores que truquen, i segona, que tinguin més dades de mi que jo mateix.
Ah.
Això em molesta bastant.
Perillós, eh?
Sí.
També et diré. Per quin motiu fem aquesta pregunta avui? Doncs perquè justament avui queden 10 dies perquè les trucades comercials vegin com els canvia radicalment la seva manera de fer, Joan. I és que a partir del dia 29 de juny, la Llei General de Telecomunicacions, que es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat d'ara fa un any aproximadament, estableix sancions per les companyies que truquin sense el permís de l'usuari que no ha utilitzat aquest tipus de trucades.
Ha! S'us acaba el xollo, amics.
Per tant, si tens un fix o un mòbil assignat a Espanya, tu pots rebutjar aquest tipus de trucades i no te les haurien de fer més. Si no, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades podria iniciar un expedient sancionador contra l'empresa que t'està trucant. Ara pensava que em faries un altre aha.
Aha.
Aha. En primer lloc, gent del carrer, us molesten les trucades comercials? Escoltem-ho.
Molt. A tothom, no? No sóc l'únic. No, perquè, mira, el primer de tot, que truquen sempre des d'un número desconegut, no? Això ja t'espantes una miqueta, no? Agafes el telèfon per si un cas és algo important i després... I si dius que no, insisteixen...
Sí, sí,
és
horrible. No me gusta. Porque muchas veces yo no sé cómo que las personas tienen mi número y también no estoy interesada en los productos. Entonces...
Sí, primer de tot perquè no m'agrada agafar trucades. No sé per què. Bueno, suposo que perquè prefereixo escriure per WhatsApp i tal. I després perquè ja són coses que encara no m'interessen, crec. L'altre dia em van trucar d'un seguro de muerte i pues no sé ni com va. I pues no m'interessa.
També perquè hi ha moltes vegades que són estafes i que sobretot li prenen el pèl a la gent gran. Per exemple, la meva àvia la van trucar, no sé què, el seguro, i després diuen estafar 200 euros. I clar, doncs no transmet cap confiança.
Tot això és molt greu, eh?
També t'haig de dir. Un seguro de muerte?
Sí, això és el que ha dit ella.
Alba.
Potser és aquestes trucades que no saps ni què t'està dient.
Seguro de vida.
Exacte, no? Sí. Vale. Vinga, va, que encara tenim més veus i els hi preguntem de nou. Us molesten les trucades comercials? Som-hi.
Aviam, molesta, no?, perquè ja tinc com automàtic de penjar, o sigui...
Sí, però és bastant molest, eh? O sigui, jo ja quan rebo un número d'aquests ja em cabreja una mica, perquè és com, tio, o no tens ja un altre aquí trucar, de veritat?
Sí, a mi sí me molesta. No me soy mucho hablar por teléfono y normalmente te llaman en el momento que no debería.
Em molesten bastant, perquè al final és algo que incomoda en moltes ocasions, que bueno, et truquen quan no toca, quan no coneixes el telèfon, potser contestes i et pengen.
Sí, jo penso el mateix. A sobre, quan agafes el telèfon, després no et deixen penjar. Comencen a enrotllar-se i tornen, tinc pressa, i no et deixen en pau.
I sobretot quan després escoltes que potser t'agafen informació teva només despenjant el telèfon, o quan, com és el meu cas, et fiques a la llista Robinson i et continuen trucant, llavors acaba sent una miqueta molest.
Clar, ja veiem que surten coses com la llista Robinson, eh?
100% de persones que no els hi agrada, eh?
100%.
Això no podria fer pensar alguna coseta a les empreses?
Exacte. De fet, hi ha només una noia que diu no em molesten perquè les penjo.
Ah,
solució.
I apa.
Problema, solució. Ara volem saber quin punt de vista en tenen de tot plegat, no? Els sembla bé aquesta nova Llei General de Telecomunicacions? Creuen que arriba tard?
Que no et truquin més, de, en plan, borra el meu número i et segueixen trucant. Vull dir, llavors trobo bé que hi hagi aquesta mesura d'assegurar que no et tornin a trucar si no vols.
Serà una ajuda per tothom.
Jo ho veig bé perquè, com m'he dit, doncs no m'agrada que em truquin. Sé arribar en el moment que havia d'arribar perquè, bueno,
tampoc he rebut tantes trucades. Per mi arriba bé, però potser ja és per gent que arriba tard.
Bé, molt bé.
Trucades. No,
i a més sé que hi ha la llista Robinson aquesta i tot això.
A mi em sembla bé.
Et sembla bé?
Sí. La mesura de que posin...
Exacte.
Sí.
Sí, ja et va bé, no?, que limitin aquestes trucades.
Ah, totalment.
I el mateix, penso el mateix, i així també ajudarem a la gent gran, que no ens hi facin estar.
Ah, perfecte.
Et sembla bé?
Sí, moltes gràcies per la info. Crec que havia d'arribar, ja no sé si tard o no, però crec que al final és algo que hem de tenir algun tipus de dret a poder decidir si volem que ens truquin o no.
La caravana, un programa al servei de la gent, sempre.
Oh, i tant, sempre.
Gràcies per la info.
De res, home, és que veus, sempre estem així. Sembla que agrada, ara ho dèiem, un 100%, però no tothom ho veu massa clar. Joan, t'haig de dir que aquesta mesura queda deixant dubtes.
Vaja.
És hora de donar pas al...
El bonus track.
Oye,
La llamada con toda la fuerza.
Ai, Déu meu.
José Matosas, que sempre està en tot, El bonus track d'avui és d'aquells que creuen que aquesta, doncs, que hi ha aquesta lletra petita, que ens jugaran males passades. Escoltem.
No, está bien. Pasa que a veces aceptamos cosas cuando entras sin saber, porque las tienes que aceptar, y después, claro, pasa todo esto que te empiezan a llamar de cualquier lado, y claro, que a veces no te acordás que firmaste y vos habías aceptado...
Com has de donar el permís? Perquè què és? Un permís escrit? Un permís telefònic? Què és? Perquè, esclar, em truca... No, jo no he donat el permís. I em diuen, sí, on he donat el permís? Ara potser el consentiment és rebre un mail. Pardon. Perquè de vegades la lletra petita no la veus, tu reps un mail, jo què sé, de Vodafone, per dir alguna cosa, no? Jo llegeixo i dic, ai, no m'interessa, però per llegir-lo accepto les cookies i potser ja he donat el permís perquè em puguin trucar, sense saber-ho. Que no em truquin, perquè jo si vull alguna cosa la busco.
Ai, les cookies.
Ho ha deixat claríssim. Si vol buscar alguna cosa, doncs ja hi anirà directament, no?
Uh-huh.
Ara sí, escoltar la veu del poble, cal que donem pas al nostre expert del dia per acabar de resoldre tots aquests dubtes, el doctor Emili Bizuete, professor del Departament d'Empresa de la Universitat de Barcelona. Molt bona tarda, professor.
Hola, bona tarda. Molt bona tarda.
Sembla que hi ha diversos dubtes abans, però quin poder han tingut les trucades comercials fins a dia d'avui?
La trucada comercial és una forma de contactar amb un client potencial, amb una persona que tu has detectat que pugui tenir una necessitat. Tot depèn de clar, la qualitat de la trucada, no? Que hi havia oients que es queixaven, no? De que jo no he pedido tal, clar, depèn d'això, perquè moltes empreses de telemàrqueting el que feien eren comprar bases de dades.
Ostres.
I aquestes bases de dades, clar, vostè accepta el que comentaven els oients, que acceptes, no? Algun dia acceptes de que contactin amb tu per política comercial i això fa que et truquin d'un lloc que tu no tens ni idea, no? I això, clar, la taxa d'èxit, la conversió és molt baixa, no? Però, bueno, s'ha demostrat fins ara que, bueno, la taxa d'èxit és baixa, però, bueno, és una forma d'aconseguir clients per part de les empreses que ho fan.
Professor, jo voldria preguntar-li, perquè ho deia abans i ho deia algun oient que també ha participat en aquest petit experiment que fem sempre a la caravana, que hi ha empreses quan et truquen que sembla que tinguin més informació de tu que tu mateix. Com pot ser això?
Home, perquè les bases de dades... pensem una cosa, per exemple, algo molt bàsic, les xarxes socials, no? Les xarxes socials moltes vegades pensem, ara, que guai, que bonic, no? Que fantàstic poder contactar amb els meus amics, poder compartir fotos, tal. I és gratis, clar. No, si algo és gratis, tu ets el negoci, no? I llavors les teves dades són el valor que tu li dones, no? I llavors, clar, ja saben de tu, poden saber, doncs, els teus gustos i preferències. Pensem que l'oient, nosaltres, com a persona, què fem? Estem tot el dia connectats al nostre mòbil, no? Si el nostre mòbil compila dades, doncs saben que sí, clar, saben els nostres gustos, les nostres preferències, saben el que ens agrada, el que podíem comprar, i per això, bueno, ens contacten, no? Però sí, funciona així. Funciona així. Saben de nosaltres perquè nosaltres també li hem permès.
Professor, clar, avui estem comentant aquesta nova mesura, no?, la Llei General de Telecomunicacions, la prohibició d'aquestes trucades comercials si l'usuari no ho permet, no? Quins punts claus té? A partir d'ara ja no podran fer aquest tipus de trucades?
Té una peculiaritat que crec que s'ha comentat. Depèn de l'origen de la trucada. Mm. Això afecta, la llei afecta les trucades nacionals. Clar, una llacuna que hi ha, que ho veig ara des del moment zero, no? De dir, doncs si jo trasllado el meu call center ho trasllado, per exemple, al Marroc, a Andorra, a Portugal, em poden trucar i aquestes trucades estan, la llei no els afecta. Els afecta perquè l'origen de la trucada és estrangera. Afecta, té que aportar-nos, vale, a rebre menys trucades. Però, clar, si aquestes trucades es fan des de l'estranger, des d'Irlanda, per exemple, doncs aquesta llei no aplica. Llavors, doncs, bueno, és una llacuna que podrien aprofitar les empreses de telemàrqueting per traslladar la força laboral d'un lloc a l'altre i obviar els efectes que pot tenir aquesta llei. L'únic que, en un principi, crec, la meva opinió personal, des d'un punt de vista més professional, de que tenim que rebre menys trucades per aquesta mesura.
Uh-huh. I llavors, aleshores, com els afectarà aquesta nova llei a totes aquestes empreses que viuen, no?, del telemàrqueting?
Home, doncs, al principi, la veritat és que els efectes no és que siguin positius. Pensem que darrere del telèfon sempre hi ha una persona, no? Aquesta persona potser té un treball, no? Òbviament té un treball, no?, que s'està guanyant el seu pa d'una forma comercial, o sigui, no hi ha més, és una feina com una altra, no? Que aquestes persones, clar, a dia d'avui tenen un problema, perquè l'empresa segurament, com estan fent ja, s'estan adelantant algunes empreses, ja estan fent eres, perquè al final, a partir del 30 de juny, no tindran aquesta possibilitat, no? I doncs, clar, això suposa un increment de l'atur.
Clar, abans ho deia, professor, que a parer seu no s'haurien de fer tant aquest tipus de trucades a l'usuari interessat o no. No han vist les empreses que aquest tipus de trucades no van en benefici, sinó que més poden perjudicar la seva imatge?
Això al final es mesura per èxit, pel retorn que té la inversió. Si jo al principi ja compro una base de dades que sé que, clar, té una taxa d'èxit molt baixa, i aquesta taxa, el que pago, la despesa de la mà d'obra, etcètera, em retorna uns ingressos majors, per mi és rentable. Mm. Encara que la taxa d'èxit sigui molt baixa, val? Llavors, doncs, bueno, si pensem des del punt de vista de la marca, pot pensar, no? X persones se m'han enfadat perquè els he trucat a les 10 de la nit, no? Com segur algun oient allà comentant, no? Truquen a hores intempestives, etcètera. Però ho puc compensar amb altres que m'acaben comprant. La relació cost-benefici, si les empreses ho han fet i ho segueixen fent, és perquè el benefici és més gran que el cost. O sigui, són efectes col·laterals de que un client se t'enfadi. Però si jo capto a 3, doncs, bueno, he perdut un, he guanyat 3, doncs el net són 2.
Clar.
Si funciona més així.
Professor, fins ara hi havia aquesta llista Robinson. Què és i és realment útil?
Sí, la meva opinió, la llista Robinson és molt útil. O sigui, perquè quan vostè, si jo com a oient, si estic apuntat a la llista Robinson i jo he donat la meva expressa, no?, la meva expressa opinió de que no vull que em contactin i vostè em contacta, vostè empresa radicada en Espanya em contacta, vostè està obligada a consultar primer aquesta llista. I si jo he mostrat el meu desacord, vostè no pot contactar amb mi. Ho comentaven abans els oients, que per mi és un èxit que es va aconseguir, que era, clar, de dir, jo no vull que em truquin, no? Doncs era un pas. Ara la llei ha evolucionat, no? Ha donat un pas més enllà. No, ara si jo vull rebre trucades, tinc que dir-ho. Però, clar, ja ho comentava un oient, no? Ostres, accepto unes cookies, accepto descarregar-me una aplicació, accepto que m'enviïn un mail, jo estic acceptant unes condicions. I si en aquestes condicions segur que cap oient o molts pocs oients se les llegeixen, no?
Per tant, professor, tot es resumeix una mica en feta la llei i feta la trampa? És a dir, seguirà passant igual?
A veure, clar, és que pensem, el que hem comentat abans, no? una aplicació de que tu estàs disfrutant o estàs tenint un benefici, no? O una diversió, si podem dir benefici, no? I, clar, vostè accepta aquestes condicions? Tot depèn, no? De dir, ostres, jo he acceptat les condicions perquè he disfrutat d'algú, vull descarregar-me algú, vull tenir algú gratis. Clar, la contraprestació és que les meves dades personals jo li tinc autorització, no?, perquè vostè pugui tractar-les amb fins comercials. Mm. Clar, si entrem en una marca, ara pot ser, doncs, per exemple, una empresa de telecomunicacions, no?, imaginem, crea un contingut interessant, estic buscant recerca, jo què sé, per fer un treball a la universitat, al col·legi, o estic buscant informació perquè m'interessa anar-me'n de vacances, no? Imaginem, clar, si jo accepto, doncs, bueno, és una clàusula més de que, ostres, jo, a mi m'interessa aquest contingut, jo vull, el vull gratis, però clar, si sabem que no hi ha gratis, estem, no hi ha res gratis, estem canviant, no?, la nostra privacitat per algú que ens interessa. Clar. I això, feta la llifera de la trampa, està feta des de fa molts anys i crec que té que continuar, no?, en aquest joc que hi ha entre les marques, entre els clients. Pensem que també la Comissió Europea també va a la mesura de protecció del consumidor, no?, de, clar, tots acceptem les cookies que ha comentat abans un oient, no? Mm. Doncs clar, l'any que ve, el 2024, les cookies estaran prohibides, però clar, ja les empreses estan treballant amb una cookie universal en què tu, quan entris amb el teu ordinador, identifiquin les teves dades, els teus gustos i preferències i puguin contactar amb tu d'una determinada forma.
Doncs doctor Emili Vizuete, moltíssimes gràcies, professor del Departament d'Empresa de la Universitat de Barcelona. Anirem en cura amb aquestes famoses cookies i veurem el que acceptarem i anirem veient com evoluciona aquesta nova llei. Moltíssimes gràcies per tot plegat, que vagi molt bé i fins aviat.
A vosaltres, un plaer, com sempre.
Gràcies al professor que ens acompanyava. 39 minuts que passen de les 3 de la tarda. Gràcies, Nina, fins ara.
A tu, Joan.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida amb nosaltres el professor Xavier Torrents, que ja el tenim per aquí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Aretha Franklin des de la cafeteria, Einstein des del parc, Monstro Spaghetti des del metro. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
El benestar urinari comença per beure líquid abundant i cuidar la higiene íntima. Però quan apareixen les molèsties en aquesta zona, ja ho tinc clar. Cistomar Forte, de Laboratoris Marnis. Són còmodes vials per beure amb nabiu vermell, demanosa i passacamins. L'herba passacamins ajuda a eliminar els bacteris del tracte urinari. Recorda, demana Cistomar Forte de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Què passa al món? Amb el politòleg Xavier Torrents.
Tres minuts i ja arribarem a 3:45 de la tarda. Obrim nova secció d'anàlisi política i d'actualitat una setmana més a la Caravana. Avui ens hi acompanya el politòleg, sociòleg, expert en radicalitzacions i professor de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents. Professor Torrents, molt bona tarda.
Bona tarda.
Comencem parlant de l'Ajuntament de Barcelona, que com els altres consistoris del país i de l'Estat es van conformar aquest passat dissabte, i és que l'Ajuntament de Barcelona, després de... Déu-n'hi-do, fa una pila d'anys, ara anava a dir 12 i no sé ben bé si són 12, però jo crec que sí, que va escolar cap als 12, torna a ser socialista. Abans de parlar del que va passar al ple i de com han transcorregut aquestes negociacions que han fet de Jaume Collboni el nou alcalde de la ciutat de Barcelona, sí, m'agradaria que escoltéssim Jordi Martí, que fa uns dies a una entrevista a la televisió, el mateix Jordi Martí dels comuns, perquè ja tenim dos Jordis Martins als consistori. Tenim Jordi Martí Galbis de Junts per Catalunya i Jordi Martí dels comuns. Doncs bé, Jordi Martí dels comuns a la televisió deia això.
Qualsevol acord que passi per la participació i l'acord amb el PP, no el farem. Amb el PP ni a la cantonada. I motius ens en sobren.
Amb el PP ni a la cantonada. Vaja.
Sí. Ni a la contornada. Els polítics fan això. Diuen, per exemple, ara, si féssim una mica la caricatura, dirien, bueno, ni a la contornada no prendrem una cervesa, però sí, potser anirem a parlar. Bueno, sí. És a dir, diuen i desdiuen el que sigui en funció d'assolir o obtenir el poder. I en aquest cas, ja fixem-nos, no han passat ni 48 hores, que ja sabem que no es canviaran els càrrecs públics i tècnics o assessors que en el seu dia van decidir tant la ara ja exalcaldessa Ada Colau i el nou alcalde Jaume Collboni, és a dir, que això que van pactar no es toca,
i
a més, ja fins i tot han dit que podran agafar regidors dels propis comuns.
Això ho llegíem fa ben pocs minuts, que sí. Jaume Collboni no ha tancat la porta que hi hagi regidories en mans dels comuns.
Jo posaria amb el foc que una o dues setmanes abans de les eleccions del 23 de juliol passarà això. Per què una o dues setmanes abans? O almenys abans de les eleccions. Perquè serà com escenificar o teatralitzar que la coalició de govern, en aquest cas socialistes amb comuns, es vol repetir en el govern espanyol, diguem-ne, el que ha sigut fins ara, el PSOE i Unidas Podemos. Per tant, jo crec que rebran inclús pressions tant per Pedro Sánchez com de Yolanda Díaz perquè això succeeixi justament abans de les eleccions. Perquè, de fet, en sentit estricte, si ara no parlem de valors o d'ètica, sinó parlem del màrqueting polític pur i dur, seria una bona jugada fer-ho una o dues setmanes abans, justament per mobilitzar els seus respectius electorats.
Creus, professor, però que els comuns a Barcelona els està costant explicar el que ha passat les darreres hores? Ho dic perquè sí que és veritat que estan explicant que volien fer un govern progressista juntament amb el PSC i Esquerra Republicana. Esquerra Republicana va dir que no perquè va negociar amb Xavier Trias, així estava acordat fins als darrers minuts que comencés el ple de formació del consistori. Però, és clar, és que fan un alcalde socialista de la mà del Partit Popular, que de progressista en té poc.
Sí, però aquí la jugada, en aquest cas, diguem-ne, com a analista, un ha de reconèixer que, a veure, un cop ha llegit Jaume Collboni, i això ho hem d'entendre per la llei electoral, ja no hi ha pràcticament cap manera de que guanyi cap moció de censura en els propers 4 anys. Per què? Perquè l'única moció de censura factible seria, doncs, els regidors de Junts, més Esquerra Republicana, més, clar, és impossible, PP o Vox, això no passarà mai. Com això no passarà mai, és a dir, Jaume Collboni ja va guanyar aquest dissabte a la tarda la seva alcaldia pels 4 anys.
Sí,
no per 2 anys, que és el que proposava de Colau amb el pacte un any i mig.
Uh-huh.
Un any i mig de Collboni, un any i mig de Colau i un any de Maragall. És a dir, no estarà un any i mig que era el que proposava de Colau. Tampoc estarà 2 anys, que sembla que és el que el propi Collboni li va proposar al Trias d'estar 2 anys i 2 anys. Per tant, fixa't, ha passat d'un any i mig, 2 anys o 0 anys a estar als 4 anys. Per tant, aquí la gran jugada ha estat aquesta i, bueno, vull dir, a nivell, diguem-ne, político-electoral institucional ho ha assolit.
El que ha passat a l'Ajuntament de la Barcelona olora operació d'estat?
A veure, jo sortiran les informacions tard o d'hora.
Jo dic perquè sí, s'està dient molt que aquestes pressions perquè el Partit Popular votés a favor de Jaume Collboni venien directes des de Gènova.
Sí, acabarà sortint la informació si ha estat una operació d'estat o no. El que sí està clar, i això ja ho podem dir hores d'ara amb la informació que disposem, és que s'està aprofitant a nivell de política electoral d'estat. M'explico. Feijó, per un cantó, vol donar la imatge d'estadista i dient que ell ha frenat els independentistes a la capital de Catalunya. De fet, ha dit que ho ha frenat a la capital de Catalunya i a la capital d'Euskadi, perquè també ha impedit un govern local d'Euskalerria Bildu. Per tant, dona aquesta imatge, és a dir, ho vesteix d'aquesta manera, i per part del Partit Socialista, òbviament, és la ciutat més important que té com a alcaldia. Per tant, òbviament, amb independència ha sigut alguna cosa prèvia, que això ho sabrem, jo crec que en els propers dies acabarà sortint amb alguna informació. El que sí que està clar és que sí serveix a nivell de política electoral d'estat.
De seguida anem als altres consistoris del país, que també s'han format abans, però pel que fa a Barcelona, avui ens hem assabentat que Ernest Maragall anirà de número 2 al Senat com a resposta al que ha passat al consistori de Barcelona.
Sí. D'aquesta manera s'espera assolir, doncs, esgarrapar una part de votants, perquè pensem que tots els partits polítics, Esquerra Republicana, i tots els partits polítics que es presenten a les eleccions generals tindran un problema, que és que els seus votants no es quedin a casa o no se'n vagin a la platja o a la muntanya, i, per tant, com això és bastant possible que passi, el que volen és esgarrapar una part de votants que, per exemple, ara estiguin enfadats, si ho diem més lleugerament, o emprenyats, si ho diem de forma més una mica grollera, i que d'aquesta manera això els mobilitzi per anar a votar. Jo crec que aquesta és la clau. Una altra possible lectura, per això no ho sabem fins d'aquí un temps, és de que finalment Ernest Maragall es retirés de la política local, deixés pas al següent regidor que correspongui, i, bueno, pues, diguem-ne, en certa manera es jubilés ja en el Senat, cosa que han fet a vegades molts polítics.
Anem cap a Girona, on ha passat el cantó oposat. El PSC va guanyar les eleccions, però allà s'hi han juntat la CUP, que és Guanyem Girona, Junts per Catalunya, i me'n queda un.
Esquerra Republicana.
I Esquerra Republicana. Per formar alcaldia i Lluc Salellas, que ja és nou alcalde de Girona.
Sí, aquí hem de veure diverses, com a mínim tres qüestions. La primera qüestió és que el que ha passat a Barcelona ha passat a Girona, simplement que amb el vestit canviat, diguem-ne, no? És a dir, que en aquest cas no és el Partit Socialista, que és el més votat, el que ha acabat sent alcalde, sinó que han estat els tres partits independentistes. A Barcelona no ha estat el partit, diguem-ne, de Junts per Catalunya, un partit, diguem-ne, independentista, sinó que ha estat el Partit Socialista, que és, diguem-ne, unionista. Per tant, ha passat al revés, diguem-ne, que Barcelona. Aquesta és la primera qüestió. La segona qüestió és que, igual com dèiem, que l'alcaldia de Barcelona és la principal alcaldia a tot l'estat espanyol que té el Partit dels Socialistes, Girona serà ara l'alcaldia més important que té la CUP, sota la marca Guanyem, però, en definitiva, al voltant de l'espai, diguem-ne, política electoral de la CUP, que té. I la tercera qüestió, que això ja ho veurem en els propers anys i potser en parlarem en un altre moment, és la CUP arrossegarà Junts i Esquerra Republicana cap a, diguem-ne, polítiques locals més a l'extrem, o bé, diguem-ne, seran Junts i Esquerra Republicana que, en certa manera, moderaran un govern local a Girona. Però això està per veure i queda 4 anys.
De fet, fa pocs minuts que el mateix PSC de Girona ha demanat a Lluc Salellas, i llegeixo textualment, que no segueixi els passos de Madrenas i caigui en la retòrica nacionalista buida. Això, aquestes han estat les paraules del PSC a Girona pel nou Batlle, que recordem és de Guanyem Girona, de la CUP, el senyor Lluc Salellas. Anem cap a Badalona i encetem així els casos paradigmàtics, on ha tingut majoria absoluta, no sé si dir, el Partit Popular o Xavier García Albiol.
Doncs Albiol, que és dirigent del Partit Popular català.
Jo crec que Albiol s'ha fet pròpia marca i tot ja.
A veure, això ho fan... o sigui, de fet, els bons polítics, és igual si és a nivell local, nacional, estatal o europeu, acaben sent això. És a dir, van més enllà del seu propi partit. Generalment, quan algú té majoria absoluta, és igual a nivell electoral o polític o institucional del qual parlem, quan algú té majoria absoluta és que va més enllà del seu propi partit.
I perquè s'ha endut fins i tot vot independentista, Xavier García Albiol.
Sí, 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 per això, i a veure, aquí ara podríem dir, ha fet una molt bona campanya a nivell político comunicacional i de màrqueting, ara caldrà veure si sap fer-ho a nivell institucional per mantenir aquests votants prestats d'altres partits d'aquí 4 anys. D'entrada, si és un home intel·ligent, ho farà. La qüestió que hem d'entendre és, diguem-ne, dues qüestions. Una, que el Partit Popular s'hauria de preguntar, diguem-ne, per què això passa, i per què el Partit Popular, recordem que en aquests moments està, de fet, en el grup mixt del Parlament de Catalunya, fins i tot darrere de Vox, o sigui que... I, per tant, què ha fet el seu candidat, Albiol, que el Partit Popular, si volgués tenir més espai electoral a Catalunya, hauria de fer? I l'altra qüestió a tenir en compte és que el preocupant... que ara en parlarem encara de forma més agreujada en els dos temes que en parlarem d'aquí una breu estona, però per què un partit polític, i encara és més greu jo crec que a nivell local, perquè afecta més a les persones, ciutadans de peu i corrent, i diguem-ne, a la gent corrent, per què ha de fer ús del populisme en relació als clichés i estereotips contra les persones migrants? Perquè això, recordeu-m'ho, potser no ha estat tan descarat aquesta campanya, i per això ha obtingut més votants, però en el seu dia, la primera campanya electoral on que Albiol va acabar sent alcalde, doncs va utilitzar la xenofòbia o el racisme anti-immigrants, no?
Doncs anem cap aquí precisament perquè toca parlar de Ripoll i de la primera alcaldia de l'extrema dreta catalana o catalanista, que és Sílvia Orriols. Primer de tot, jo tinc un dubte fa dies, que és... no sé si fem bé de culpabilitzar, o de buscar responsables més que de culpabilitzar. On recau la responsabilitat de que Sílvia Orriols sigui la primera alcaldessa d'extrema dreta catalanista a la localitat de Ripoll? A la ciutadania que vota el que vota? A la mateixa senyora Orriols? A Junts, que té un debat intern, que qui l'entengui que els comprin, perquè mentre Laura Borràs diu que no és partidària a cordons sanitaris, l'executiva nacional diu que sí, però aleshores el partit de Ripoll fa el que vol. Ben bé, què és el que ha passat a Ripoll? Perquè tenim un mapa polític una mica desastre.
Bé, doncs, com m'has donat una opció multiresposta, les tio totes i aniré una per una. A veure, òbviament és responsable aquells ciutadans i ciutadanes de Ripoll que han votat a Sílvia Orriols i al partit d'extrema dreta catalanista d'Aliança Catalana.
Molta gent dient que no és d'extrema dreta.
Sí, però això ho acabo de... Bueno, jo diria, ara, pues, si vols entrem per aquí. Passa que després ara se m'oblidarà la primera pregunta que m'has
fet. Ja hi tornaré.
Sí, sí. A veure, l'extrema dreta existeix a tot arreu de les democràcies occidentals. Per tant, si existeix l'extrema dreta occident, dins d'Occident existeix extrema dreta a Europa. Dins d'Europa existeix extrema dreta a l'estat espanyol. Dins de l'estat espanyol existeix extrema dreta a Catalunya. És lògic que pugui existir, doncs això, a Catalunya o a un lloc com Ripoll. I l'extrema dreta, bàsicament, es defineix, no com succeïa el 1933, quan Hitler va acabar sent doncs, el dictador de l'Alemanya nazi, l'extrema dreta actual és diferent. Diferent vol dir que ha adoptat un altre discurs. Aquest discurs és un discurs populista, per tant, és com dir de forma simple coses que no es poden fer en 3 dies, sinó que potser requeririen 30 anys, o 3 anys, almenys, i llavors dir que ho faràs demà, això ens té basats, per exemple, Donald Trump, no?, que va dir que construiria un mur a tota entre la frontera d'Estats Units i Mèxic, i per sort, encara se l'espera el mur. Va fer unes quantes parets, òbviament, però no va fer aquest mur. Per tant, el populisme, que és un discurs fàcil, no? Una altra característica és el racisme contra les persones migrants, contra la xenofòbia, en aquest cas, contra la islamofòbia, que seria contra les persones musulmanes, i això és comú. Fixem-nos que això ho té tant Vox com Aliança Catalana de Ripoll, per tant, o fins i tot el Front Nacional de Catalunya de Manresa, que ha tingut 2 regidors. Uh-huh. O sigui, això és comú, el populisme, aquest racisme. També és comú a tots ells exacerbar la percepció pública i subjectiva del grau d'inseguretat. És a dir que els carrers són molt insegurs, i fixem-nos una dada objectiva. La capital de Catalunya, la capital de les comarques catalanes que menys delictes té, justament és Ripoll. Ripoll és la que menys de totes les capitals de comarca que té Catalunya. La que menys.
O sorpresa.
En canvi, sí, dades estadístiques que han sortit aquests dies. Llavors, però, en canvi, ha fet creure als seus conciutadans que era molt insegur Ripoll. I l'última qüestió, estic resumint, òbviament, molt, que té la dreta és un ultranacionalisme que posa la pàtria per damunt de les persones. Això ho té en comú, de fet, amb Hitler i amb qualsevol, diguem-ne, extrema dreta, tot i que ara amb un llenguatge diferenciat. I la diferència és que aquí és l'única diferència que hi ha entre l'Aliança Catalana i Vox. La diferència entre Sílvia Orriols i el senyor Santiago Abascal és una, que és que Santiago Abascal considera que Espanya és la seva pàtria i Sílvia Orriols considera que Catalunya és la seva pàtria. No hi ha cap altra diferència, i si analitzéssim el discurs veuríem que són molt, molt extremadament semblants. Per tant, clar que és extrema dreta. I jo no diria extrema dreta catalana, perquè Vox també és un partit català, malgrat ens pesi a molta gent, però, clar, és la tercera força política parlant de Catalunya. Per tant, no és un partit estratosfèric, és un partit català. Per tant, tenim dues extremes catalanes. Una és catalanista i l'altra és espanyolista. Aquesta és la diferència entre una i altra. Sí. Per tant, sí. I ara, que sí, me'n recordo de la pregunta inicial que m'has fet.
Anem a la responsabilitat.
Sí, la responsabilitat és... A veure, primer, els ciutadans ho són aquells electors que l'han votada. Els que no l'han votada, òbviament, no en són responsables. la pròpia Sílvia Orriols, clar, o sigui, qualsevol líder d'un partit d'extrema dreta és el principal responsable de fer aquest discurs d'extrema dreta, sigui on sigui. I a mi m'és igual si aquest discurs el fa Sílvia Orriols a Ripoll, o fa Marine Le Pen a París, o el fa la primera ministra d'Italia a Roma. M'és igual qui el fa, simplement que quan es fa és un discurs d'extrema dreta, com per exemple el que ara el partit d'extrema dreta de Finlàndia està fent a Helsinki. Val? I després dels Ciutadans i de la pròpia Sílvia Orriols, m'havies posat tres...
Junts per Catalunya.
Ah, en el cas de Junts. Jo aquí posaria els dos grups de partits. És a dir, Junts per Catalunya... A veure, Junts per Catalunya té un problema que jo no estic veient ara als mitjans de comunicació, però jo s'hi poso a la taula. I és de que es toquen, una part de l'electorat toca amb Aliança Catalana, l'electorat més ultranacionalista de Junts, no? I aquest seria la part de responsabilitat.
Professor Torrents, nosaltres que ho hem de deixar aquí, en parlarem les properes setmanes també del que ve, que és aquell 23 de juliol. Gràcies, fins la propera.
Bona tarda.